Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Vers una nova pastoral de la gent gran. Això és el que ens proposa Juan Manuel Bajo, director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut. En un article que publiquem aquesta setmana a Catalunya Cristiana, mossèn Bajo alerta que existeix a la societat una certa gerontofòbia. O és que nosaltres no serem també persones grans, es pregunta. Diu que el repte de l'Església ha de ser conscienciar els centres gerontològics, que cal humanitzar el servei a les persones grans.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Et poso lluç? El tinc molt bo.
Sí, posa'm anuncidats per arrebossar i quart i meitat per llançar les escombraries.
Cada any malbaratem el 35% del peix que capturem. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
La Xopartia de Vilabertran presenta 17 concerts entre el 17 d'agost i el 3 de setembre. Matías Gern, el Quartet Casals, Sarah Connolly, Christophe Pregardien i molts més intèrprets de prestigi internacional. 17 vetllades musicals ineludibles per gaudir de la millor música en la intimitat. A Vilabertran viuràs la música com mai l'has viscut. Més informació a xopartiadevilabertran.cat. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Gaspar Alomar. El prestigiós metge ens presenta un conte que ens farà aixecar de la cadira. Arriscat, una petita història pensada per ajudar-nos a veure d'una nova manera els riscos imposats per la societat moderna. Gaspar Alomar avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia. Avui contem amb un pròcer, més que un personatge, un gran metge. Jo penso que és un clàssic, un icono, un punt de referència a Barcelona. Contem amb el doctor Gaspar Alomar Serrallach, vell conegut de la casa, que ens ha fet un llibre que jo penso que no ha de faltar totes les llars i que es diu Arriscat. I com cada setmana procedirem a fer-li la nostra bateria de preguntes. Què tal, Gaspar? Com estàs?
Sí, hola, encantat d'estar amb vosaltres. I, bueno, avui parlant... Bé, altres vegades parlem de medicina, doncs avui d'un llibre, per què no? Un llibre que està escrit perquè, al llarg dels anys amb la medicina, un arriba a la idea de que es té que construir una mica amb el coneixement. I el coneixement, de vegades, transmetre'l és a base d'idees molt senzilles. I aquest és un llibre d'una idea molt senzilla.
Personalment, jo procuro no arriscar-me gaire.
Bueno, jo penso que el que tu procures és no ser imprudent. I a mi tampoc m'agrada ser imprudent. Però si tu no t'arrisques, no aprens. I has après molt, per tant, segur que t'has arriscat molt.
Estar en perill ens passa moltes vegades i no ho sabem, oi?
Bueno, tot és un perill. Si hem de manegar el foc... Jo diria que aquest és el primer perill que vam estar obligats a aprendre a manegar. I si no maneguéssim el foc tan bé com ho fem ara, segur no estaríem on estem. Arriscar-se és precisament saber manegar aquests perills.
Podem dir que sempre estem en primera línia, perquè sempre estem en risc.
Bé, jo diria que el que pensem és que el coneixement i on ens té que portar el futur sempre ens portarà a primera línia. Sempre arribarem, segur, que arribarem més enllà d'on estava el nostre pare. I aquesta és la primera línia. Sempre hi estarem.
Per entendre Bhopal, es té que entendre la Índia?
Bueno, es té que entendre la Índia. És important haver estat a la Índia per saber la naturalesa humana i per saber com som capaços de fer-la malbé. I això és el que ens ha de preocupar amb la manera com ens arrisquem i amb la manera com hem de ser prudents i, a la vegada, conscients de la seriositat de les coses que maneguem.
Necessitat de l'home de buscar els límits.
Bé, jo recordo una vegada amb un tècnic em va dir, bueno, quan ja en sapiguem tant que haurem previst tots els danys possibles, doncs ja no hi haurà mai més un accident i tot serà molt segur. Jo pensava, quin disbarat, els límits. Nosaltres sempre els buscarem, els límits. Quan tinguem una cosa segura, en buscarem una altra. Quan vam tenir el foc i el dominàvem, doncs vam buscar les altres energia nuclear. I quina serà la del futur? Jo estic segur que en farem encara molts de disbarats a la nostra espècie. Els límits sempre els buscarem.
Amb ratolins s'expressa una idea de la senzillesa.
Efectivament. Ha sigut... Aquest és un llibre que a vegades em diu, bueno, és un conte per petits i és veritat. Perquè de vegades grans idees les tens que expressar amb conceptes molt, molt coneguts, molt dominats per la gent. Per això, quan nosaltres parlem de riscos, i jo dic, el risc és una cosa positiva, el risc és algo que necessitem per aprendre, ho tinc que expressar amb uns ratolins que l'únic que volen és lluitar pel seu formatge, no? Aquesta és una idea que no és nova, la dels ratolins buscant el seu formatge. Però si no ho expressem d'aquesta manera, és molt difícil expressar algo que ha de significar un canvi.
La societat civil actual podem dir que està engabiada?
Home, jo més aviat diria enganyada.
Enganyada.
I per suposat engabiada, perquè avui en dia, quan parlem de riscos, i parlem amb els tècnics, amb els juristes, amb els abogats, ens diuen, no, el risc és una cosa generalitzada, que hem d'acceptar. I això no és veritat. El risc és algo que hem d'assumir coneixent-ne tots els drets i els fets i uts que comporta el manegar-los. Ara dins, que hem de suportar determinades situacions que són perilloses i sense la nostra voluntat de voler-les assumir, això no és un risc.
Els humans representem estructures de poder?
Per suposat. Per suposat que estem organitzats d'una manera que els més poderosos, amb les seves paraules, enganyen els que creuen ells que no els podran defensar. Sí, sí.
El formatge que no s'acaba mai, podem dir que és la feina física que no hi havia abans?
Bueno, això és la pastanaga que ens posen davant i que nosaltres anem perseguint pensant-nos que algun dia hi arribarem. I això és un engany.
Fas un homenatge a la precaució, també.
Bueno, el que faig és diferenciar els termes. Per exemple, la precaució és que sembla una paraula com oblidada i que ara parlem tots de prevenció. Però és que és un error. Prevenció és no fer res, només estar avisats, mentre que precaució sí que és fer-ho per evitar-ho. A vegades es diuen, no, per evitar això hem d'estar previnguts. No, senyor. La prevenció és quan no ho podem evitar. I aquests són errors conceptuals que amb aquest llibre intento deixar clars.
El gat fa la funció del gran capital.
Sens dubte. El gat és l'home del sac que tenim a darrere i que sempre està per assestar-nos.
L'Anna vol fer desaparèixer el gat?
Bueno, la posició de l'Anna... aquest és un conte de personatges. Hi ha un personatge que intenta veure uns drets d'uns ratolins, però que no té la sang freda del poder per poder matxacar. I es presenta uns conflictes ètics. Sí que voldria fer-ho, però per sort ens surt el nostre granet de consciència i per sort moltes vegades diu, bueno, aquí hi ha algú que no quadra. I aquest és el paper de l'Anna.
No havia sentit a dir mai que pels ratolins paguessin una prima del seguro.
Bueno, segur que si t'entra un agent del seguro a casa perquè vols fer una assegurança de les teves ordinadors i de les teves maquinàries i veu allà cagades de ratolí, segur que et dirà que potser no t'assegurarà moltes de les màquines que tens.
Què dius ara? Parles de la imposició de la prudència, també.
Sí, naturalment. Un dels motius que em va motivar a escriure aquest llibre és aquesta primera pregunta que m'has fet, que m'has dit, bueno, tu t'arrisques? Jo dic, sí, naturalment, jo m'arrisco i en positiu. El que no vull ser imprudent. Per això, quan parlo de la prudència, dic, atenció, la prudència és bona, la imprudència no ho és. El risc és bo, si no n'aprenem.
Si en Tom busca el perill, és per la pròpia supervivència seva, no? Perquè, clar, les vull sortir i buscar el formatge, o sigui... El perill li és adjunt a la seva vida, no?
Naturalment. Com trobarem el formatge, si no som en un perill? Això és innat nostre. Si no seríem espècies, haguéssim conformat amb el que tenim davant, no haguéssim evolucionat. No? La busca del perill és innat amb la nostra espècie.
Per això el risc, que tu ho dius molt bé, és un concepte que premia?
El risc, jo, després de llegir aquest llibre, els lectors hauran de decidir-ho per ells mateixos. Per mi, jo ja m'he decidit. Jo crec que el risc és un prèmit. El risc no és una imprudència. No ens podem dir, cada vegada que parlem de que això és un risc, això és perillós. Jo moltes vegades vaig pel carrer i veig una senyal d'un quadre elèctric i allà posa perill, electricitat, i m'aparto. Ara, si veig risc electricitat, jo vaig dir, ostres, què hi ha darrere?
Tenim a l'Anna com a advocada dels ratolins.
Doncs sí, menys mal de l'Anna, perquè aquest llibre és un llibre que no és tancat, és un llibre que la nostra imaginació ens fa pensar com acabaran aquests ratolins, si acabaran enverinats i tirats per forat, o precisament la seva fan de buscar el formatge serà premiada. És llàstima saber o pensar que en la nostra societat aquests ratolins tenen poc futur.
El risc frena moltes accions?
Bé, hi ha... A la gent jove s'ha d'arriscar. La gent jove s'ha d'arriscar perquè, si no, no tindrà futur. Ara, els que ja ho tenim tot fets, aquests són els que els direm als joves que no s'arrisquin. Per això, el risc per nosaltres és una paraula imprudent i no té futur. Ara, per ells és precisament la seva vida.
Classificar perills ja és afinar.
Bueno.
Afines molt, eh? Està molt bé, eh?
Aquest llibre amaga darrere seu un canvi cultural molt important. A vegades, quan els canvis són tan grans, fa por escriure un tractat. Aquest és un llibre que era molt gruixut, i s'han anat traient capítols i capítols i capítols, fins al final deixar-ho amb una idea simple, molt senzilla, però que és molt novedosa, que és la que el risc, la paraula risc s'ha de treure de la majoria dels contextos on nosaltres el sentim. Molts comentaris de la ràdio, molts comentaris de la premsa on es parla de risc, nosaltres hauríem de dir, això és un perill. El risc és algo que jo voluntàriament vull fer, que està desitjat, que és algo que jo conec, que és previsible, però que ho haig de fer perquè és la meva voluntat de fer-ho. I és una paraula que s'ha de guardar per aquests casos i no per una manera snob com la que estem fent servir avui en dia.
Els accidents n'hi ha molts que no poden ser previsibles, de totes maneres.
Bueno, doncs aquí no hi estic d'acord, perquè, mira, un exemple molt senzill. Si a tu se't cau una tassa a terra i ve la mare i dius, escolta, tu, me l'has tirada, sigues més cuidadós, tu et defensaràs, diràs que ha sigut un accident, no he pogut preveure ni evitar-ho, perquè si tu li dius, és que ja ho havia previst, que et dirà la mare? Em dirà, doncs no haver-la tirat, carallot.
Posar en ordre conceptes, això és una frase preciosa, és digna d'un filòsof.
Bé,
digna d'un clàssic. A fi, és moltíssim, és preciós, això.
Aquest llibre expressa una fórmula de relacionar els fets quan són previsibles i quan són evitables. És una fórmula senzilla, però és altament innovadora i altament revolucionària. Jo crec que aquest és un llibre per deixar empremta, perquè si el quadre, un quadre senzill per entendre el per què ens han passat les coses, l'interioritzem i el fem nostre i el comencem a fer servir, ens entendrem molt millor, perquè moltes vegades quan tu li parles a una persona no t'arrisquis, l'estàs abroncant. Quan en realitat el que estàs fent és dir, bueno, per exemple, tenim el nostre fill, ens diu, escolta, vull sortir aquesta nit. D'entrada un pensa, bueno, i els perills que això comporta, però és que si no surt, quina formació tindrà? A veure, quan a temps podré retardar allò que surti per les nits? La pregunta és aquí, jo tindré que estar pendent tota aquesta nit fins que torni. Qui ha assumit el risc? El noi que ha sortit o jo que estaré pendent tota la nit esperant que arribi? I jo entenc que ell ha de tornar tard i a la vegada sé que jo patiré. Doncs aquest risc l'estic assumint jo. L'estic assumint jo perquè ell té la necessitat d'aprendre com ha d'estar i com ha d'actuar durant la nit i jo haig de vetllar perquè arribi a casa i em tinc que empassar aquesta por i aquesta angoixa que jo tindré. Aquest és el risc, el que jo pateixo per un altre.
Mètode Nadir, amb dues paraules, que ens pots dir d'això?
Bueno, el mètode Nadir és la forma de pensar amb la que jo exposo en aquest llibre els quatre conceptes principals: negligència, accident, imprudència i risc. Amb una paraula, amb una D, que el que significa és que tant la imprudència com el risc, perquè ho puguin ser, tenen que ser desitjats. Són accions sotmeses a la voluntat. El que he volgut dir amb Nadir és que si jo aplico aquest raonament, el d'aquest quadre, de com classificar aquests quatre conceptes, negligència, imprudència, accident i risc, faig servir una forma d'expressar-me que és diferent a la que avui en dia molts jutges, molts periodistes expressen les seves idees. Ells fan servir la paraula risc per expressar una imprudència.
Negligència no és igual a oblidar-se.
No, negligència no és oblidar-se. Negligència és incomplir una norma, incomplir la regla.
Provisionalitat e inhabilitat. Són dos conceptes, no?
Bueno, previsibilitat. Previsibilitat i el que es pot preveure i el que es pot evitar. Són dues maneres de considerar un dany. Si jo ara tenim un accident de cotxe i ens ve un amic, escolta, he tingut un accident de cotxe, i d'entrada direm, bueno, això serà culpa d'algú. Accident segur que no ha sigut. Accident té que ser algo que és imprevisible i inevitable. Per tant, el primer que farem és seguir un mètode. A veure, es podia preveure això? Es podia preveure? És que anaves begut? Home, si anaves begut és que es podia preveure. I es podia evitar? Home, clar que es podia evitar. És que no tenies que veure. Entrar amb els anàlisis de previsible i evitable és algo que els metges sempre fem. Perquè, per exemple, la bellesa és inevitable. Ara bé, la beguda és evitable. Hi ha coses que són previsibles, hi ha coses que sabem que passarà. I aquí està una miqueta un mètode, que és el mètode Nadir, utilitzar la paraula previsible i evitable per definir la causa dels danys.
Els accidents sempre són sense voler.
Bueno, nosaltres el que veiem són sinistres, i quan parlem d'un sinistre, he tingut un sinistre amb el cotxe, seria més correcte que no he tingut un accident amb el cotxe. Jo dic, he tingut un sinistre amb el cotxe, m'he estimbat, vale, molt bé. I no ha sigut culpa de ningú, doncs llavors és un accident, tranquil, no pateixis, no pateixis. Ara, quan ja surten els dubtes de que si això ja sabem que podia passar, perquè corries massa, perquè estava anant, perquè anaves begut, llavors les coses canvien, llavors ja no és un accident. Per això parlar de tots els accidents de cotxe, jo em diria, no, està mal dit, en tindrem que parlar dels sinistres de cotxe.
El perill i el risc no són sinònims, oi?
Bueno, doncs, si mirem als diccionaris, a Wikipedia, si mirem el diccionari de la Real Acadèmia, doncs ho posa. Però aquí està l'agosorat d'aquest llibre, que no és veritat. I és que és tan simple el poder dir que un diccionari i dues paraules tan diferents siguin el mateix, és que hi ha algú que no entén res. Doncs precisament per això em dic que hem de posar en clar els conceptes.
La imprudència impedeix l'evolució. Això també és una frase, vull dir... digne d'un gran home com tu.
Bueno, quan nosaltres llegim el Codi Penal, i mirem els danys del Codi Penal, el Codi Penal parla d'imprudència, fixa-t'hi, i el Codi Civil parla de... El Codi Civil parla de negligència.
Nosaltres els conec tots dos.
Són dues coses que hem d'evitar. I nosaltres no podem formar a la gent per la imprudència. Per això, dir-ne que els riscos són imprudències és negar la nostra pròpia formació. I per això amb aquest llibre insisteixo. Si em parles de risc vol dir que t'apoyo. En canvi, si em parles d'imprudent, d'aquí no n'aprendré res.
Risc en negatiu. A veure si ens ho expliques amb dues paraules.
Bueno, moltes vegades sentim a la premsa hi ha risc de que plogui. Escolta, això és una bajanada. Risc de que hi hagi un terratrèmol, una altra bajanada. Risc de llaus. Escolta, això què és? Quan parlem de risc no estem parlant d'imprudències o no estem parlant de causes de força major, no estem parlant de situacions extremes o del clàssic, que seria la probabilitat, que es diu en els diccionaris més avançats, la probabilitat de que passi alguna cosa negatiu. Això és fals. Tota aquesta idea de que el risc és algo que pot portar un perjudici és fals. Ara a mi que em diguessin, mira tu, assumeixo el risc de fer una inversió a la borsa. Home, això està millor. Perquè d'aquí et trauré un benefici. I jo et diré, doncs mira, tens un seguro que també s'arrisca com tu, i el teu pare, doncs mira, i creu tant que també, a més, ell assumeix aquest risc. Doncs escolta, això fa pinya. El risc, de fet, és una responsabilitat solidària entre molts per aconseguir-ne un benefici. Aquest és el risc en positiu.
Els estalvis s'allarguen com el formatge?
Doncs els estalvis ens fan pensar que no podem prendre decisions arriscades i ens fa pensar en una manera molt conservadora que és pròpia de la gent que és gran i que ja no vol arriscar-se. Ojo, no tots, perquè aquí hi ha gent, persones si grans que diem, escolta, que ets jove. Dic, bueno, ets jove per què? Perquè assumeixes unes formes de pensament precisament dels joves, dels que s'arrisquen.
Tanta màquina segura no ens aporta la vida fàcil, oi, de vegades?
Bueno, aquí és una... Aquest llibre és una verdadera baralla amb els enginyers. Els enginyers ens estan tot el dia fent pensar que la maquinària és cosa bona i que estarem més segurosos en un entorn tan mecanitzat. Ara ens ve la robòtica a sobre. A mi m'agradarà que em responguin a una pregunta d'aquí 4 dies, quan tinguem els robots. Els robots assumeixen riscos? Aquí els hi plantejo els enginyers. A veure què em contesten.
Moltes vegades no entenem res de nosaltres mateixos, oi?
Bueno, jo penso que a vegades agafes uns nanos que van en la seva bicicleta i van por ahí fent els seus tombs i les seves paràboles i entenen més les coses ells que gent formada a la universitat, enginyers, que han anat fent matisacions sobre paraules simples i construint mons que són molt complexos. Sí, jo crec que de vegades no ens entenem.
Abans hem parlat de que classificar perills ja és afinar, però classificar-los té que ser una tasca difícil, no?
Sí, classificar els riscos, no?
Sí, classificar els riscos, classificar els perills, perdó.
I tu que ets abogat, quan parles de la teoria del risc, dintre del que en diuen la responsabilitat objectiva, no? Sí, clar que es tenen clar. Que classificar els riscos. El concepte de risc és un concepte molt antic. Els primers en parlar de riscos van ser els grecs, que tenien els seus barcos que tenien que arribar a port i tenien que passar persones perilloses. I aquí és quan van començar a dir, bueno, què és, i què fem amb aquests capitans? Perquè si els posem tots a la presó, quan el barco s'ha estimbat, ens quedarem sense. O sigui, el risc neix molt antic, amb una necessitat que té l'home de buscar els seus límits.
És un manual molt interessant sobre arriscar-se. És una novetat molt curiosa. Llegiu Arrisca't. Arrisca't amb K. És del doctor Gaspar Alomar Serrallac. És molt senzill, és fantàstic i no té que faltar a cap llar.
Motocicletta 10 deixa capir tutta cromata e tu se dici sì mi costa una vita per niente la darei ma ho il cuore malato e so che guarirei non dire no. Non dire no, non dire no, no, non dire no, no, lo so che ami un altro, ma che ci posso fare? Io sono un disperato, perché ti voglio amare. Perché ti voglio amare? Perché ti voglio amare? Perché ti voglio amare? Stanotte, adesso, sì. Mi basta il tempo di morire fra le tue braccia così. Domani puoi
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Quan vaig amb tu, tota brillo dins d'un món bru. Les companyes diuen amb enveja, alça noia i com si rebeja. Cap més noia no sap de tu, l'alegria d'un cor tot nu. I un somriure tan esqueixat, d'amor al teu costat. Amb tu, tota brillo dins d'un món bru. Les companyes diuen amb enveja, alça noia i com s'hi rebeja. Cap més noia no sap de tu.